Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona tarda. L'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, ha dit aquesta tarda en el programa El Mirador de l'actualitat de Ràdio Estel que el pla pastoral de l'arxidiòcesi té com a objectiu oferir sense por Jesucrist a la societat i posa la mirada en els joves, sovint desencisats no només pels mals de l'Església, que també poden existir, sinó per les problemàtiques del nostre temps, com ara l'atur o la manca de formació en molts àmbits. Sobre la festa de Sant Jordi, el cardenal Omella ha lamentat que no s'hagi pogut celebrar l'Eucaristia i també ha dit que l'Església sempre està disposada al diàleg. A radioestel.cat i la setmana vinent al setmanari Catalunya Cristiana podeu també recuperar aquesta entrevista que li hem fet avui al cardenal Omella. Canviem de qüestió. El president del govern espanyol ha anunciat aquesta tarda que l'executiu estudiarà emprendre accions legals davant la decisió presa aquest matí per la mesa del Parlament de permetre la delegació de vot de Toni Comín, que es troba a Bèlgica des de finals d'octubre. En una roda de premsa a la Moncloa amb el primer ministre turc Binali Yildirim, Mariano Rajoy ha demanat que es recuperi el seny i la normalitat política i social a Catalunya amb la investidura d'un president que estigui, segons les seves paraules, habilitat per governar. Més temes de l'actualitat. Avui la secció del sindicat de pilots de Seple a Vueling ha convocat 4 jornades de vaga de 24 hores a partir d'aquesta propera mitjanit, demà i dijous, i també per a la setmana vinent, el 4 i el 5 de maig. El motiu és un seguit de discrepàncies en les negociacions del tercer conveni col·lectiu. Vueling ha publicat a la seva pàgina web el llistat de vols cancel·lats, 246 en total, i ha començat a informar els passatgers a través del telèfon mòbil. Una comissió parlamentària del Congrés dels Diputats, d'altra banda, ha aprovat avui l'informe que serà la base per a la futura llei de consum d'alcohol. La iniciativa ha tirat endavant amb 34 vots a favor i 2 abstencions. L'informe s'enviarà al Ministeri de Sanitat, que el farà servir per elaborar el projecte de llei contra el consum d'alcohol amb menors, que vol tenir enllestit el govern espanyol abans que s'acabi aquest any. I en plana cultural, el cantautor Joan Manuel Serrat, l'actor Antonio Banderas i el cineasta nord-americà Martin Scorsese són 3 dels 35 candidats al Premi Princesa d'Astúries de les Arts aquest any. Entre la resta també hi ha Caetano Veloso, Maria Bethània i Gilberto Gil. També opten el guardó l'arquitecte Oriol Buigas i el cantant Rafael Martos. Recordem que el Premi Princesa d'Astúries de les Arts es donarà a conèixer demà. Fins aquí l'actualitat. Us deixem amb una nova edició del programa Paraules d'Amor.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a 12:15 del migdia és el teu moment per resoldre tots els teus dubtes sobre salut. El doctor Jacinto Valverde atendrà les teves preguntes a Salut Natural per Tothom, un espai patrocinat per Laboratori Ismael. Truca'ns al directe al 93 409 2771 o 93 409 2772 i fes la teva pregunta al doctor. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, Salut Natural per Tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael. Viatges al Corte Inglés et proposa conèixer la Bulgària sacra. 8 dies increïbles en els quals visitarem Sofia, Vitosha, Rila, Rosen, Melnik, Plovdiv i Vachkovo. Del 21 de juliol al 7 d'agost, fes un viatge a la Bulgària sacra. Informa-te'n al 93 363 57 60. 93 363 57 60. Viatges El Corte Inglés. El diumenge 6 de maig, el Club Més Amics et porta al Ball de Sant Crist de Salomó, una festa tradicional d'interès nacional que combina teatre, dansa i llum i que es representa des del segle XVI. A més, coneixerem el poble de Salomó, la seva parròquia de Santa Maria i el conjunt arquitectònic de la Masia Graubach i Cava Ludens. El 6 de maig, vine amb nosaltres a Salomó, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70. 93 409 27 70. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, el Mirador de l'Actualitat. Un diàleg plural i obert per explorar tot allò que passa i els seus perquès. Una mirada al món social, polític, econòmic, cultural i religiós en una tertúlia diferent i sense estridències. El Mirador de l'Actualitat. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
D'amor, un programa d'educació i família sota la direcció de l'Associació FERT i amb el suport de la Fundació Maria Teresa Rodó.
Bona tarda, amics de Ràdio Estel. A diferència de la resta dels éssers vius, l'ésser humà és l'únic que pot modificar la seva naturalesa amb una activitat lliure i constant. Avui, a Paraules d'Amor, volem parlar del treball, perquè el treball és una realitat essencial per la societat, per les famílies i pels individus. Algunes persones creuen que el treball és només el lloc on passem una part del dia, però el treball no és només això. El treball compta amb valors propis que l'ésser humà aconsegueix i que gràcies a ell pot sentir-se integrat en la societat, millorar la seva autoestima i projectar una imatge positiva de si mateix davant els altres. Tot treball realitzat amb positivisme, amb constància i dedicació, ens ajuda a créixer com a persones. És aquí on posem en joc moltes dimensions de la vida: la creativitat, la projecció del futur, el desenvolupament de capacitats, l'exercici dels valors i la comunicació amb els altres. Des de l'educació familiar, els pares han d'anar ensenyant els fills des de molt petits a realitzar i comprendre les virtuts i valors humans del treball, preparant-los pel futur. Poden començar manant-los petites activitats i responsabilitats dins de la casa perquè sentin la satisfacció del treball ben fet. Així, quan arribi l'hora de treballar professionalment, tindran ja el costum convertit en hàbit i sabran organitzar i administrar el temps per poder fer el que sigui necessari. Els pares han d'inculcar-los als fills que es pot i han de treballar bé, tot i que el resultat de vegades no sigui satisfactori. És a partir de l'esforç quotidià de procurar fer les coses bé, posant la màxima obstinació en això, que sorgeixen en la nostra vida noves oportunitats de major creixement personal i, per què no, professional. Avui, a Paraules d'Amor, parlem, doncs, del treball, perquè el treball, definitivament, ens ajuda a madurar i a caminar cap a la nostra realització com a persones. Comencem.
We'll be right back.
programa Paraules d'Amor. Temps per la tertúlia sobre educació i família.
Doncs amb aquest tema musical de la Donna Summer, She Works Hard for the Money, encetem avui el temps de la tertúlia amb els nostres professionals de l'educació, que ja els tenim. Els saludem primer. Gisela Pruna, bona tarda.
Bona tarda.
En Jaume Pujol, Jaume, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I l'Aureli Villar. Aureli, bona tarda.
Molt bona tarda.
Ja sabeu que són orientadors familiars de l'Associació FERT, col·laboradors habituals del Paraules d'Amor, i també ens acompanya el nostre tècnic, el Mario Ramírez. Com dèiem a la introducció, a l'editorial, Aureli, avui parlarem del treball. S'acosta el dia 1 de maig i és una oportunitat perquè avui al programa parlem del treball com, sobretot com a element essencial per construir la societat.
Bueno, és que si un es fixa, no només en el que fa cada dia un, dius, jo estic treballant fent això, no més com que digui, a veure, doncs he anat a comprar el pa, he escoltat la ràdio. Home, per cert, tinc que anar al metge aquesta tarda. Bueno, ara ja estic fent comèdia, perquè no sé, però fes un llistat de coses que dius que això depèn del treball d'altres persones. Bueno, i ara podem aprofundir si aquest treball estigui ben fet, perquè si el que ha de curar no cura, doncs si, si és un taxista i no et porta bé i s'està vella, doncs lletra. Vull dir, només com que doni una ullada al que la quantitat d'activitats que té, que depenen de que la societat, ja no un personalment digui que jo visqui bé, no, bueno, tu també, però és que la societat no podria funcionar si no hagués un treball ben fet, en general. El que passa que de vegades no està tan ben fet. I el que passa, malauradament, és que alguna vegada no està molt mal fet. I aleshores passa el que passa, que comencen a haver-hi desastres, etcètera, etcètera. Per tant, així, des d'un punt de vista global, perquè les coses funcionin, ja només dic, les coses, quines, les coses funcionin, s'ha de treballar i s'ha de treballar bé. No sé si serveix com a introducció.
Serveix, serveix. Jaume.
Bé, de fet, penso que una de les coses que fa a vegades que es torci aquest tema és que la comunitat es converteixi en una cosa anònima, no? I llavors un perd motivació, perquè un està disposat a fer coses per una persona que coneix, més o menys. Però per un ens, aquella gent que estima la humanitat, jo, mira, l'envejo una mica, perquè a mi la humanitat és que tampoc no em motiva molt, no? Perquè queda molt diluït, eh? Pots estar fent les coses bastant malament sense que la humanitat en surti perjudicada, almenys d'una manera visible. Poder hauríem de veure que el tema laboral es prepara molt des del principi amb la manera que funciona una família. O sigui, un pot tindre un fill o una filla perfectament normal, amb tots els atributs funcionant divinament bé i harmònics i tal. La malcria i la fa malbé. La fa malbé. I dius, home, és perquè no l'estimes. No, no, és perquè l'estimes, però no t'has plantejat l'aplicació d'aquest amor, com ha de ser. Llavors, ens trobem, és una tendència bastant generalitzada, doncs a sobreprotegir, no? Ara inclús n'estan fent un anunci d'això, no? És que sobreprotegim molt. Doncs és que és veritat. És que quan un fill nostre, doncs, una cosa ja la pot fer, doncs que la faci, I aleshores es va guanyant amb responsabilitat, amb habilitat, amb esperit de treball, també, home, s'està fent un bon servei quan el pare i la mare són gent que no vol dir que vagin com a bojos amunt i avall, però sí que tenen, que treballen al matí, al migdia, a la tarda, a la nit, i això qui viu en una mateixa casa ho veu. Aquí sí que els discursos no valen de gran cosa. Vull dir, s'ha de veure, no? I, home, una persona que està vivint en aquest ambient és més fàcil que sigui una persona laboriosa, no? I després que tot vagi encaminat a dir, bueno, és que les coses no funcionen soles. En una casa es necessita que hi hagi gent que faci diverses coses, no? I en la mesura que van sent grans, que vagin assolint responsabilitats i que vegin que les coses que fan ells, si no les fan ells, es queden sense fer, no? Però tot això ajuda a que després hi hagi un moment que jo crec que és molt important i bastant màgic, no? Porto uns quants anys a dintre del món laboral i he vist com diverses persones, algunes d'elles que anaven molt bé, la seva aplicació al món de treball, per una sèrie de petits detalls, ha sigut dolenta. Es pot corregir. Però que llàstima, no? Quina llàstima. O sigui, és bo que quan acaben la universitat o el que hagin fet i tenen el seu primer treball remunerat, que engalti bé, això, eh? Que sigui una cosa que tingui un pas d'una cosa a l'altra, és molt important. Tan important com és el pas del batxillerat a la universitat, no? Hi ha un graó que molta gent, doncs, escolta'm, es pega una patacada. A vegades és una patacada recuperable a curt plaç, i a vegades, doncs, déu-n'hi-do, la feina que pot arribar a donar aquest pas, no? Doncs una mica semblant és això, el pas de la formació. Bueno, la formació no s'acaba mai, però vull dir, ja m'enteneu, no? Sí, la formació reglada, eh? En el treball. És un punt amb el que hem de ser sensibles, amb els nostres fills, amb la gent que coneixem, amics, de més, de dir, escolta, posem-hi atenció en aquest moment, perquè de que es faci d'una manera o es faci d'una altra, pot dependre que el resultat sigui bo i que aquesta persona, com passa a l'estudi, que el que en una hora doncs, li rendeix a l'estudi, doncs aquesta persona està motivada, doncs en el treball que passi una mica el mateix, no? Que digui, escolta'm, jo m'he preparat, he fet una sèrie de coses, tot i sapiguent que totes exactament potser no em servirien pel treball que vaig a fer, però si l'aplicació és bona, serà una cosa que em donarà una resposta positiva i aleshores la cosa es comença bé, es va realimentant, eh? I bueno, entres amb força al món laboral i bueno, ets una canya, no?
Ja, home, ho has dit tot ja gairebé, eh? Jo estic molt d'acord amb tu, però també m'agradaria afegir una cosa molt important. Sempre quan veus nens, la típica pregunta que els hi fas és què vols ser de gran? I doncs, cadascú diu el que vol o el que sembla o el que sembla que li vagi a agradar o el que se li dona bé. Jo crec que des de petit s'ha d'animar els fills a que descobreixin en què són bons i en què podran servir en el seu treball. Moltes vegades ens trobem, els joves, que els pares influeixen cap a l'elecció de la carrera o cap a l'elecció de la trajectòria professional. No, 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 tu, fill meu, aquesta carrera no la faràs, que moriràs de gana. Tu, fill meu, aquest, per exemple, sobretot en el món dels artistes, no, no, és que moriràs de gana o només triomfan dos. I tu no seràs un dels dos. No, doncs com deixar descobrir els fills en què són bons i animar-los. I és veritat que hi ha vegades i professions que tenen més risc que altres, no? O que de bones a primeres sembla que vagis a guanyar més diners, no? I no animar els fills tampoc amb l'elecció de diners o perseguir el negoci familiar, no? Sinó fent-los descobrir això, en què són bons i en què podran servir en el seu treball.
Bueno, jo crec que, aprofitant les coses, em sembla que està bastant lligat, això que heu dit al començament, i això que deies tu, dic que un plantejament bastant general, des del punt de vista de pares, d'orientadors familiars, és que l'important és el concepte de fer bé les coses. Entre altres raons, jo ara estic una mica, m'estic remuntant, eh?
Després sí, sí.
A lo concret, no? Entre altres raons, perquè no sabem què passarà. Vull dir, les professions van variant molt. I tampoc una persona doncs fa il·lusionat una carrera, uns estudis, però la vida va més ràpida. I probablement això que està estudiant, potser després s'ha modificat i surten altres versions de la seva professió, diguéssim, no? O pel que sigui ha trobat una feina que li agrada més. I el que realment és important, ara dic, tenint en compte el que deia abans de l'orientació, el treball, que és l'orientació familiar, de fer les coses ben fetes, quan una persona ha fet uns estudis que en principi li agraden, o li han animat, o no sabíem si l'agrada, però els ha fet bé amb la mentalitat de que ha après a treballar bé, que probablement serà amb aquesta línia, però que el que és més important, que ha après que s'ha de fer les coses ben fetes, això servirà sempre. En altres raons, doncs perquè, com que varia tot tant, el que està acostumat a fer les coses amb mentalitat de que s'han de fer bé, les farà amb intensitat, per fer-ho bé, amb les varietats que la vida vagi comportant. Per tant, jo crec que i després una altra cosa de mi mateix, que a mi em sembla que és important, això que has dit, Gisela, que allò que li agrada. Però de cara als pares, això, de cara als nens, de cara als fills, de cara als alumnes, està molt bé que tothom tingui desitjos, il·lusió d'una professió. Però de cara als pares també se'ls ha de fer veure, perquè els pares es pensen que els seus fills han de ser ministres o han de ser no
sí,
sé què, directors generals de no
sí,
sé
sí,
què.
Sí.
I que tots han de fer, no, batxillerat, més el superbatxillerat.
El més difícil.
I,
tal, no?
I se'ls ha de fer veure de que un és molt important a l'hora de triar, si és que pot triar un moment, que en un moment s'ha de triar, quan acaba la selectivitat, has de triar com a mínim el primer pas a la universitat. A veure, primer, la idoneïtat. I en segon lloc, dintre de la diversitat, allò que t'agrada. No l'inrevés. És que l'agrada molt l'arquitectura la, i tal. No, de matemàtiques va molt malament. No, no ser arquitecte, eh? Vull dir, oblida-te'n. No sé. O l'agrada molt el que sigui, no? Vull dir, ara podíem fer broma amb el locutor de ràdio, no? I que fos, fos tartamut. Doncs no clar. Podràs ser el locutor de ràdio. És que l'agrada molt la ràdio, sí, però és que per molt que li agradi, no podrà ser locutor de ràdio. I he posat un exemple molt...
Sí, molt a l'extrem,
però que sí que de cara als pares, dic, a veure, la idoneïtat. L'expedient, els mestres que estan dient constantment, home, aquest nano no és de ciències. No és de ciències, perquè fins que se n'entera de com... És que no és de ciències. Mm-hmm. No és de ciències vol dir que no és de ciències. Ja no estem parlant d'aquesta... Sí. No és de ciències. Sí. Bueno, doncs potser, millor que un pas intermig, o el que sigui. Bueno, o sigui, la idea és, no tant... una cosa que agrada immediata i ambició directa, sinó dir, a veure, anem a fomentar que aprenguin a treballar bé, que siguin conscients que l'única forma de treballar és intentant fer-ho bé i que una vegada una que ha fet uns estudis, pues, que aprengui a fer-ho amb la màxima competència. Uh-huh. I que això, segurament, canviïn les coses com canviïn, com que s'haurà entrenat a treballar bé...
Clar, això quedarà.
Això quedarà. A mi em sembla, eh?
Vull dir que... Sí, al final queda tot i és veritat que els pares no han de somiar truites, no? El meu fill serà... No, que visquen molt a la realitat. Jo crec que avui en dia també, jo crec que s'ha de dir això, que és un regal treballar en una cosa que t'agradi.
És molt difícil avui dia, oi?
I sobretot els joves, no? L'altre dia agafava un taxi i estàvem parlant amb el taxista i em va explicar la seva vida que ell, al final, no li agradava estudiar. I no li agradava estudiar, doncs li va quedar el taxi i ara li agradaria ell muntar un negoci, però no podia, perquè, clar, tenia que mantenir tres fills. Penso, ostres, que important és l'elecció, la formació, aquest hàbit diari que has creat des de petit, l'entorn que tens, i sobretot tindrà després l'oportunitat, perquè després tens moltes càrregues familiars, potser, que no et permetran dir, doncs, ara ho deixo tot, em prenc un any sabàtic i me'n vaig a crear aquest projecte. No, no, vius amb una realitat. Jo per això penso que moltes vegades els dilluns al metro és, bueno, el melodrama puro i duro de, no?, els diumenges. La gent
diumenges
ja té...
Els diumenges de la tarda, oi?
Ja té angoixa.
Una mica de pressió de dir, oh, demà hem de
sí,
tornar.
Sí, sí, demà un altre cop, una setmana... I no hi ha festa, no? I ja quan acaben les festes, bueno, acabat Setmana Santa, doncs ja estem pensant en el pont. Ja arriba el pont, no? Sempre buscant aquests descans. Per això és com... No sé, molt de valorar la gent que té un treball que li agrada, li apassiona i el porta a ser, doncs... Bueno, aquella manera amb la que ell o ella pot aportar a la societat, tenint-ho molt clar, no? Independentment del treball que tinguis, veure'l com una responsabilitat personal amb què estàs aportant a la societat.
Jaume.
Sí, efectivament, o sigui, parlaves de somiar truites i crec que és un tema important, no? Hi ha diverses coses al voltant d'aquesta frase. Una d'elles és l'escollir el que vols fer, no? O sigui, la gent, quan, sobretot en unes determinades edats, quan se'ls ha passat lo de policia o bombero, no?
Que això és una cosa...
Sí, sí.
Això, bueno,
populista.
És un temps. Llavors, home, es busca una mica coses, treballs jerarquitzats, com, per exemple, vull ser metge, no? Perquè els metges són uns tios que sempre van... No s'embruten gaire, eh? No sap que hi ha metges que també s'embruten, però, bueno, no s'embruten gaire, tenen infermeres que els hi fan cas. Home, això és una visió poètica de l'assumpte, després, a lo millor, les infermeres tampoc és que et faci tant de cas, no? Però la idea aquesta d'una imatge, ens hem quedat amb una imatge, no? Home, si vols ser metge per això, per la foto aquesta... És probable que et costi acabar la carrera, perquè veuràs que hi ha coses que no és exactament això, no? Home, pilot comercial, eh? Per això d'anar amb la jaqueta aquella de les quatre barres i les quatre barres aquelles daurades, eh? Uh-huh. Doncs i la gorra i també, doncs, les safates i coses d'aquestes, no? Sempre són coses que dius, escolta, més un tio... És un tio potent, no? Un tio que està portant 200 tonelades volant i tot això.
Sí, sí. La sèrie
és una idea que dius...
Eh? Amb això que estàs dient, la sèrie és que hi ha el moment, hi ha un boom que la gent augmenta a estudiar aquella carrera.
I el que és pitjor és que la realitat, eh? Ara ja la cosa ha canviat una mica, no? Però la realitat també realimenta això. Bueno, doncs, nosaltres que... A veure, penso que educar té un component important d'acompanyament, no? Els hi han d'aclarir una mica idees, no? Dir, escolta'm, a veure, deies abans, Gisela, que no ha de ser el factor econòmic una cosa preponderant, i és veritat, és veritat. Però no se sap mai, amb aquesta feina, els calés que pots arribar a guanyar, no? Mm. Una altra part de somiar truites és el com s'enganya a vegades amb una legislació, amb una manera de fer. Hi ha hagut tota una sèrie d'anys que la gent es pensava que el seu patrimoni era l'antiguitat que tenia amb l'empresa, no? I això és un engany per al treballador i és un engany per l'empresari. O sigui, el dia a dia ha de ser un intercanvi. O sigui, jo estic, des del primer dia, estic donant-ho tot. I l'empresari ha de saber que no, ja ho sap, que no li donarà tot. Però que li ha de donar lo just i una mica més, perquè estigui content, perquè sigui feliç. En aquell moment, no vol dir que si porta 20 anys el dia que se'n vagi d'allà cobrarà una morterada, perquè això ens porta a tindre a vegades uns treballs molt forçats, no? O sigui, un, perquè li surten ocasions de treballs millors, però com que té el seu patrimoni amb l'antiguitat de l'empresa, s'està enganyant ell mateix i no està fent un pas que tindria que fer per millorar. I a l'empresari, perquè pensa, bueno, tu, jo el tinc aquí agafat amb aquest patrimoni seu que el tinc jo. I per tant, aquest, encara que li pagui menys del que li hauria de pagar, doncs s'aguantarà perquè sap que jo tinc la caixa de l'assumpte, no? Bueno, doncs això és enganyar-se. I enganyar-se és dolent per l'un i per l'altre. O sigui, el que li és, home, és que jo aquesta persona la tinc tants anys i, per tant, és com si fos un fill meu. No tractis malament els teus fills. No els tractis d'aquesta manera. O sigui, el que li és de donar, dona-li. No li prometis, dona-li. No? I això aniria millor per uns i altres perquè no es forçarien situacions, cadascú valoraria en cada moment què és el que té que fer, quedar-se o anar-se'n, o exigir o no... O donar, perquè sembla que no hagi explicat mai ningú que estar en un lloc de treball i no treballar és robar. I sona molt fort, però és que és exactament així. Gent que no tocaria un euro mai a la vida s'està englonxant amb un treball que a vegades no està fent. L'està fent el 60%, el 65%, el dia que s'estira, no? Bueno, doncs no anem bé per aquí, Jo crec que aquestes truites s'haurien d'anar desinflant i s'hauria d'anar explicant a cada un, doncs què és el que té que fer i com ho ha de fer, i que si vol estar content amb el seu treball ha de tindre una ètica i respectar-la, complir-la. I això ja sabem que no és fàcil, però és molt gratificant.
Per tant, hi ha una part de responsabilitat recíproca, és a dir, del treballador a l'hora d'implicar-se a la feina i també de l'empresari a l'hora de motivar el seu treballador i donar-li eines perquè desenvolupi el seu treball i estigui content. Aureli.
No, el que volia dir que de vegades pot ser reduir molt el problema quan es parla de que si guanyo més, guanyo menys, si no em paguen el que faig, vull dir, en termes, diguéssim, quantitatius. Vull dir, aleshores, que és una vessant, que hi és, que no, ningú treballa gratuïtament, és un mitjà de subsistència, és un mitjà de vida, no? Però que des del punt de vista de l'orientació nostra, l'unió familiar, és bo obrir una mica l'espai, fer veure que un, si realment és bo, si realment treballa... Quan bo no vol dir que sigui una persona excepcional amb la seva professió, que sigui millor, no. Bo vol dir una persona que dius que rendeix, que realment compleix amb les seves responsabilitats, que fa les coses ben fetes, vull dir, una persona així, que segurament es guanyarà la vida, també. Bueno, si un obre una mica el llistó, se n'adonarà que realment es troba el camí. Perquè quan un realment fa les coses ben fetes, arriba un moment que li arriba a agradar. És que la motivació és molt important. I quan un descobreix que és útil la seva feina i que és valorada i que la reconeix tothom, un s'estimula. S'estimula i, caram, doncs ho faig bé. Doncs a mi em surt això i no sé. Vull dir, i passa igual com aquell que practica un esport. Un que és molt dolent, molt dolent, molt dolent, és difícil que li agradi jugar. Jo dic que jugo al tenis i he vist alguns que dic, jo no sé com li pot agradar aquest senyor jugar al tenis. No? Però vull dir que, a veure, hi ha gent que és molt, 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 molt dolent, és molt difícil. Però quan veu que li van sortint cosetes i va, doncs aleshores hi ha un moment que li agrada més. Bueno, aquest obrir, la finestra, que a la societat pots fer coses molt importants. A mi sembla que això és molt, molt positiu des del punt de vista de la motivació. De la motivació.
Gisela. Sí, sí. Jo el que també penso que, o sigui, abans la gent entrava en una empresa i, bueno, jo ho veig amb els meus pares i el seu ideal era estar allà tota la vida. I avui en dia, no, o sigui, res va així. Tu has d'estar dos o tres en cada lloc i has d'anar canviant. Si no, també en el currículum també et pregunten i per què vas estar tant de temps? Si no, veuen que has anat ascendint. Si vas ascendint no hi ha cap problema. Però el que jo trobo que moltes vegades, i crec que s'ha de dir, és que bueno, els empresaris o la societat s'aprofita molt dels joves. O sigui, el contracte de becari per jove, acabes la carrera, t'ofereixen unes pràctiques, dius que sí, per tindre experiència, i després t'ofereixen unes altres pràctiques amb uns sous i un salari. Bueno, un salari que dius, és que em surt més a compte anar a fer voluntariat, per exemple. I això és una cosa que, o sigui, s'ha de dir i els joves han de ser conscients d'ells i que moltes vegades s'han de fer respectar i valorar i dir, doncs fins aquí. O aquesta pràctica no m'agrada. O canviar. O que sigui el moment perquè ells emprenguin alguna cosa. Que avui en dia també hi ha moltes ajudes per poder emprendre el teu negoci, si ets jove, no? Veient la situació, doncs, també, home, és que és bueno, jo dic així com notícies, que estan molt al dia de que també hi ha molt atur juvenil, perquè una persona que ha acabat una carrera pensa que guanyarà més que una persona que està treballant en un supermercat. I, per desgràcia, no és així.
No és així.
No és així. I dius, tota aquesta inversió de formació, treball diari, continu, hi ha gent que li surt molt bé, gràcies a Déu, però hi ha altres que està treballant amb treballs en els que estan sobrequalificats i a sobre tampoc ho veuen reportat, no? Jo a vegades tinc l'ocasió de fer, bueno, com una mica selecció de personal i veig gent molt preparada, amb tres màsters, doctorants, i dic, Déu, o sigui, que potser opta per un treball que no és de la seva categoria i conformant-se, i això és cert que desanima, de dir, ostres, injustícia per un costat de que has de vindre, no, com voluntariat, i a lo millor és que has de passar per saltar la següent fase, és com la frase de has de passar per el tubo.
Sí, és difícil dir-ho en un moment en què trobar una feina no és fàcil, i trobar la feina que a tu t'agradaria encara menys, no? Però com a norma general, crec, i això no a curt plaç, perquè ja es veu que això no es pot fer a curt plaç, però sí que a mig i llarg plaç, no s'ha de preguntar un només, a veure, jo sóc idòneo per aquesta feina, eh? A vegades, després, quan t'has plantejat això, que és important, no? T'has de plantejar, aquesta empresa es mereix que treballi per ella d'una forma com jo acostumo a treballar, que és donant-me totalment, no? Perquè a vegades algun, fent-se aquesta pregunta, arribaria a la conclusió de que a mig plaç s'ha de buscar una altra empresa, eh? I que quan li surti una altra ocasió, sisplau, tira, eh? Perquè tots tenim tendència a recanejar. El treballador, com he dit abans, algun té una tendència, hi ha qui la segueix i hi ha qui no, a treballar més còmodament, eh? O treballar menys, eh? I l'empresari té una tendència a estalviar-se calés. Sí, sí, perquè hi ha una prova, la prova del nou, en aquest cas, és dir, quan diem un salari just, automàticament el treballador està pensant en una quantitat i el que la té que pagar està pensant en una altra i sol haver-hi bastanta diferència. Un salari digne, salari digne. Dius, escolti'm, perdoni, amb el salari digne no puc mantindre una família. Bueno, llavors t'expliquen alguna anècdota graciosa, no? I s'ha acabat. L'assumpte no, perdoni, això és un tema seriós, no? De la mateixa manera que la diferència que hi ha entre un amateur i un professional no és que un cobri i l'altre no. O sigui, es pensa que perquè tu cobris per la xapussa que estàs fent a vegades, ja ets un professional perquè t'estan pagant malament, però t'estan pagant. No, perdoni, hi ha treball ben fet i treball mal fet, o no fet. I aleshores, un professional que estigui fent això últim es mereix que li donin una empenta en alguna direcció, no? Per veure si s'ubica. I el que fa la feina ben feta, encara que no la cobri, és un professional. O sigui, és el nivell de la feina, la serietat amb què es faci, el nivell de feina ben feta, el que defineix el professional i el que no ho és, no? Aleshores, home, tampoc contribuïm a que la gent tingui pues, una idea equivocada respecte a això, no?
Sí. I a vegades podem pensar que els pares a la llar no podem fer res, no? Diuen, i això què podem fer? Perquè hauríem d'estudiar de quina manera... Mira, en el treball es poden desenvolupar totes les virtuts humanes. Dic amb el treball, no qualsevol cosa. Per exemple, en un esport potser només pots desenvolupar alguna o algunes quantes. Amb el treball, totes, eh? Totes. Les socials, totes. Bueno, i... Totes, començant per la puntualitat, la generositat, la responsabilitat. Podem fer un llistat. Això vull dir que bueno, per què no comencem per aquí? Perquè el resultat final és que en una empresa es podria dir, les persones que són els directius, dirigents, o que tenen responsabilitat de, no sé, de portar el personal, que arriba un moment que diuen, aquest treballador, ja no parlem de sous, perquè probablement no hi haurà tanta diferència i estaran cobrant igual. Anem a suposar que estan cobrant igual. Sí, sí, però jo em voldria quedar amb aquest, eh? I amb aquest i amb aquesta. I aquest millor que se n'anés fora i aquesta que es quedi. Perquè aquesta... A veure, resulta que hi ha gent que és volguda i hi ha gent que, si se'n van, millor. Per això, a qualsevol empresa. Vull dir que no és un problema dir, jo he conegut una empresa on allà volíem que uns se'n anessin i d'altres que es quedessin. No, a totes les empreses hi ha gent que si es queden, millor. I d'altres que si se'n van, millor. Bueno, per tant, des del punt de vista de l'orientació familiar, moltes vegades, d'acord, sí, s'ha de tenir una titulació, evidentment, s'ha d'uns estudis, tal, professionals, tal, però hi ha una quantitat de virtuts humanes que fan que en una empresa aquella persona... doncs es trobi bé en qualsevol departament, perquè s'ha de treballar en equip, perquè realment no, bueno, no es dedica a el que ha de fer, treballar, i d'altres que, mira, millor que no, perquè aquest enreda. Allà on li posis, enreda. I, a més, no dona ni cop. I, a més, el que ens fa és perdre diners, perquè com que el prestigi el guanyem amb el treball nostre, quan cada vegada la feina que fan, doncs, al final ha d'anar una altra per arreglar-la, doncs perdem prestigi. Tot això passa a tot arreu. Per tant, ho torno abans. Uh-huh. Virtuts humanes, qualitats que facin que un vegi amb el treball una oportunitat de servei, que, a més, això doncs, dona satisfaccions. Quan un fa coses que sap que serveixen, es troba a gust, i quan fa una cosa que no serveix per res, que l'únic serveix és per guanyar diners, que no és poca cosa, doncs mal assumpto.
Jo et voldria dir una cosa respecte a això, Aureli, aprofitant que has tret el tema, no? Les empreses, algunes empreses, quan tenen una situació de crisi, i és una cosa bastant generalitzada en aquest cas, no? O sigui, proposen uns acomiadaments incentivats, no? Els que se n'acostumen a anar són aquests que no voldrien que se n'anessin. I els que s'acostumen a quedar són els que millor si se n'haguessin anat. Amb la qual cosa, si l'empresa anava malament, a partir d'aquell moment va molt pitjor. I això és una cosa que és una dada que jo la tinc bastant vista, i us asseguro que és a tindre-la en compte, no? Dir, escolti'm, no, si baixes incentivades, però mira, aquí, a vostè, està lleig, senyala la gent, no? Sí. Però és que si no l'assenyales, t'acaben d'enfonsar l'empresa. Perquè se te'n van els que són bons, els que saben que trobaran feina en un altre lloc, a lo millor no se'n van contents, però se'n van, I els que són uns inútils, per dir d'alguna manera, per definir d'alguna manera, aquests s'agafen com un ferro en tu. És una cosa que dius, no se'n va ni amb aigua calenta. Bueno, doncs, és bo saber que en aquest món laboral a vegades passen aquestes coses.
Sí, sí. També dir que, bueno, com el cas de que la gent que només viu per al treball... No? Una obsessió per al treball, les prioritats són el treball, tinc família, però és igual, haig d'estar allà perquè si no algú s'avançarà, no? I entra com en un bucle de professionalitis absolut, no? I es va donant compte com per altres bandes de la seva vida les va descuidant, perquè nosaltres moltes vegades ens creiem imprescindibles. És que sense mi no podran fer això. Uh-huh. I dius, és que hi ha tantes persones que et podrien substituir, és una barbaritat. També m'agradaria parlar ara sobre... Bueno, explicar-vos, l'altre dia estava parlant amb una amiga, no?, que està embarassada, i m'explicava que, clar, diu, Gisela, és que la dona en el món laboral ho té completament diferent que l'home. Jo ara ja estic embarassada, vull formar una família... Bueno, ja estic formant una família, i jo em dono compte que tot el que he invertit en la meva educació, amb els meus títols, amb els meus màsters, que no sé si em sortirà a compte haver-los fet, perquè ara ja m'han despatxat d'aquest despatx i m'haig de buscar un altre. Uh-huh. Clar, no sé fins a quin punt ha de prioritzar la dona la maternitat o el treball, o el voler formar una família o ascendir professionalment, perquè a vegades per ascendir i arribar a una posició has de tenir moltíssimes hores i poques càrregues familiars.
Sí, el que passa que sí, això no depèn de... No, bé, coses que estan per sobre de nosaltres, sí. No? Però que amb la jerarquia de valors, una cosa és que un digui... Primer la família, no? Tens un fill, primer la família. Per això no vol dir que deixis de treballar, has d'intentar treballar on estiguis. Però mira, com que ara si ens poséssim a discutir que és primer, que evidentment primer la família, i per un cristià primer és Déu, però quan un diu que és primer és Déu, què vol dir? Que es dedica tot el dia a estar mirant a Déu? No, ha de ser puntual i arribar a l'hora a treballar. I ha de treballar les hores que han de treballar, i ha de fer-ho bé. I encara que... El que passa que ho farà per amor a Déu, per exemple. I he posat a Déu, eh? He posat sí. A Déu. Pues la família igual, primer la família, però ha de dedicar les hores. No, el que jo dic que aquesta mena d'ordre, també, de vegades, en un altre sentit, eh? De vegades hi ha la tendència a dir és que no tinc temps, és que no puc arribar a les coses... Bueno, doncs hi ha coses que se'n fan primer i després hi ha segon i hi ha tercer. I això que sembla que no és... Això que estic dient ara, que sembla que és una tonteria, dir, bueno, que hi ha coses que fan primer, segon i tercer. Si una persona que treballa diu, bueno, avui tinc que fer aquesta picada, aquest escrit, aquesta gestió, aquesta carta, bueno, sí, fa les coses. I quan darrere una cosa fa una altra i una altra i una altra, es fa molt al dia, eh? Ara, quan un no té... faré coses. I què faré. Quan acabi ja veuré què faré. Ja veurem què farem. Quan un té un ordre, fins i tot, amb lo concret. Sí. I a més, diu, la família per mi és el primer, vol dir que cap fill meu deixarà de parlar amb mi, i això per mi és el primer, arriba sent el primer. I a més, sent puntual al treball. I a més, el que possiblement no he tingut temps de veure la televisió, avui, o no he tingut temps de no sé què. Però vull dir que a l'ordre mental, estic parlant de jerarquia de valors i d'ordre mental, posar coses primeres, coses segones, i el dia a dia, fer, ara això, avui té que sortir això, això i això, per què? Perquè avui això ha de sortir. Quan s'utilitza l'ordre, s'arriba molt lluny. I aquesta amiga teva, doncs, que està embarada, posar embarassada, i ara tindrà un fill i tal, segurament ara doncs, l'he acomiadat de l'empresa, cosa que és un tema que està per sobre nostre, que no podem fer, però bueno. Però que probablement una persona, si realment doncs, és valuosa, ja trobarà el seu forat, eh? Ja trobarà el seu forat.
Sí, però, Morelli, tu ets una persona sèria, però em fa l'efecte que has fugit d'estudi ara, eh? Ja t'ho dic. O sigui, això que acaba de proposar la Gisela
és veritat.
És una vergonya. Sí. És una
perquè
vergonya.
Perquè malauradament passa.
Perquè no ho pot resoldre la persona sola, ni ho pot resoldre l'empresa. Ho ha de resoldre la societat. Sí, i empenya però fortament
el govern,
exactament, el govern, a que resolgui aquestes coses, perquè és injust. És injust perquè es dona el cas de que l'aportació que fa l'home amb el procés de tindre una criatura, tots aquí som grans i sabem com, mm-hmm. com va això, no pren gaire estona. En canvi, l'atenció que li ha de dedicar, i no només l'atenció, sinó tot un procés que ha de tindre la dona, dura 9 mesos, no, més de 9 mesos, perquè hi ha un temps abans i un temps després. És injust que estigui aquesta situació
de
la procreació...
Que hagis de decidir, no?, entre la teva professió o la teva família.
No,
de vegades entres en aquesta...
Clar,
clar,
i això te'n dones compte sempre per una qüestió de justícia, però quan tens filles i estan estudiant i estan això tendint pues, a tindre un currículum important, sí. Et sembla profundament injust aquesta situació que la societat es dona, no? I llavors et motives més a dir, escolta'm, ho hem d'arreglar. Però amb això passa una mica com altres temes, oi? Que fins que no t'hi trobes...
No empatitzes.
Exacte. I és qüestió de que tots siguem... no és un problema de l'empresa, no és un problema... No el pots resoldre, tampoc, la dona. És que... És dir, bueno, no, mira, el millor que pots fer és quedar-te a casa. A veure, és una possibilitat quedar-te a casa, però si a tu esculls aquesta possibilitat, que és molt digna, és molt maca i és molt el que sigui, però tu has de tindre la possibilitat de decidir si fas això o fas l'altre, i te n'has de poder sortir. Es pot demanar que siguem d'usos, que tirem endavant les coses amb fortalesa, però no ens pot exigir ningú l'heroïcitat imprescindible, perquè això és passar-se.
Se'ns ha acabat el temps, podríem seguir parlant, però us cito la setmana vinent per tractar altres temes d'interès d'orientació familiar. Moltes gràcies a tots tres, Aureli, Gisela i Jaume.
Gràcies.
A Ràdio Estel, Paraules d'amor, un programa d'educació, família i parella.
Just a little girl, she don't know nothing about this cool, cool world. We went out on the floor and we got along all right.
Doncs amb aquest tema musical de Bruce Springsteen, Working on the Highway, donem pas a la segona part del nostre programa d'avui, a l'entrevista. Avui, per parlar del treball, tenim el senyor Miguel Ángel Ariño, professor i anterior director del Departament d'Anàlisi de Decisions de l'Escola de Negocis IES de la Universitat de Navarra. És doctor en Ciències Matemàtiques per la Universitat de Barcelona i ha impartit classes en aquesta universitat, en la Universitat Politècnica de Catalunya, la UPC, i a la Universitat Carlos III de Madrid. Així mateix, és professor visitant en altres institucions internacionals, com la CEIPS, la China Europe International Business School, i la COAST Business School, de Hong Kong University of Science and Technology. Ha publicat articles en diferents revistes i és autor del llibre Presa de decisions i govern d'organitzacions i coautor juntament amb Pablo Maella d'Iceberg a la vista, principis per prendre decisions sense enfonsar-se. Señor Ariño, buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros.
Muy buenas tardes, gracias por invitarme al programa.
¿Qué significado tiene el trabajo en la vida de las personas? ¿El trabajo dignifica al ser humano, tal y como dicen?
Bueno, pues el trabajo es algo fundamental en la vida de las personas, porque todos disponemos de 24 horas al día, tenemos un tercio para descansar, un tercio para trabajar y otro tercio para diversas cosas. Entonces, con el trabajo adquirimos los medios para vivir, para sustentarnos, para hacer crecer una familia. Pero uno dice, bueno, yo es que tengo patrimonio, yo he heredado, yo tengo un dinero suficiente para vivir y para levantar a mi familia. Bueno, no, pues sí, pero si usted no trabaja como persona, se deteriora. O sea que el modo como tenemos de crecer como personas, de proyectar al exterior nuestras capacidades, nuestras cualidades, pues es trabajando, más allá de que efectivamente es medio fundamental para ganarnos la vida, pero es como nos desarrollamos como personas, es muy importante.
¿Y qué sucede entonces cuando tenemos que afrontar una jornada laboral en un trabajo que no es realmente vocacional?
Bueno, pues
llevar a cabo un trabajo vocacional es algo que muy pocas personas tienen el privilegio. Es decir, uno trabaja porque tenemos vocación al trabajo y luego se van perfilando gustos para una cosa, gustos para otra. Si resulta que tú estás hecho para esto, para este trabajo, enhorabuena. Pero en la mayor veces de los casos no es así. Uno, una vez tiene el trabajo, se hace para eso. Es decir, lo mejor que uno puede hacer es el trabajo que tiene, entre las posibilidades que tiene, escoger lo que más le satisface, que más le atrae, ¿no? Pero si tiene solo una posibilidad o resulta que es que lo que estoy diciendo no me gusta tanto, oye, enamórate de ese trabajo, haz que te guste. Es decir, vas a convivir con él, pues convive lo mejor posible. Hay que tener una actitud positiva hacia el trabajo y no como decir, madre mía, hoy que me toca hoy ir a trabajar otra vez. No, no, transforma. Es muchas veces actitud, transforma tu actitud hacia el trabajo y acabará gustándote.
O sea, en realidad, al final es una cuestión de actitud, ¿no? Tenemos que adaptarnos y poner toda nuestra positividad en aquel trabajo que estemos desempeñando.
Totalmente, salvo que sea un trabajo realmente que tengas que realizar muy, muy, muy a disgusto, ¿eh? Si es, mira, es que yo lo mío es tal cosa y me estoy haciendo una cosa absolutamente distinta, tal. Pues salvo eso, oye, el trabajo que tienes es el trabajo que es para ti, ¿eh? Con lo cual, acéptalo, asúmelo y saque el mayor partido posible de eso, en vez de estar pensando, si estuviera en este sitio, si me pudiera dedicar a esto, a lo otro, estás frustrándote continuamente. Si estuvieras en ese otro sitio que tú añoras, seguramente tendrías unas dificultades y estarías añorando el trabajo que realmente tienes ahora. O sea que enamórate del trabajo que tienes, saca lo mejor de ti y a dar lo máximo.
Es decir, siempre vivimos como en una contradicción. Queremos trabajar incluso cuando nos encontramos en una situación de paro, de desempleo. Esperamos y anhelamos encontrar un trabajo y después siempre nos quejamos, ¿no? Solo esperamos al momento de terminar la jornada, de jubilarnos, de tener vacaciones. Es como muy contradictorio ese sentimiento.
Sí, el trabajo óptimo no existe. Desempeñemos el trabajo que desempeñemos, tendrá algunos aspectos que no nos van a gustar. Oye, pues mira, lo que eso hay que saberlo, hay que contar con ello, y lo que hay que hacer es pues intentar que esos aspectos que nos gusten nos impacten lo menos posible o abordarlos de modo positivo y con ganas, es decir, teniendo en cuenta que aquellas cosas que nos cuestan más, que nos hacen que tener más dificultades, pues nos cualifican, nos hacen más fuertes, nos hacen más resistentes para otros aspectos de la vida. O sea que con el trabajo hay que ir a tope, pero sin dejar que el trabajo nos consuma la vida, es decir, dedicar el 200% al trabajo, porque eso es una enfermedad bastante frecuente en la actividad empresarial ahora. No debemos permitir que el trabajo nos consuma la vida.
Claro, es decir, trabajamos para vivir, no vivimos para trabajar, en definitiva.
Ahí está. Y en eso, a veces los culpables somos nosotros, que nos metemos muy de cabeza en el trabajo, pero otras muchas veces los culpables son los lugares donde trabajamos, que nos exigen una dedicación más allá de lo que es una actividad profesional. Bueno, hay que dimensionar los puestos de trabajo para que una persona pueda desempeñarlos adecuadamente y tenga tiempo para el ocio, para su familia, para otras cosas.
¿Cómo podemos, en este sentido, cómo podemos conciliar la vida laboral con la familiar?
Bueno, pues hay una cosa que se llama tiempo, dedicar tiempo. Yo no me creo cuando la gente dice, no, lo mío es que yo dedico tiempo de calidad. No, mire, el tiempo es el tiempo. Es decir, lo que hay que hacer es, igual que uno dedica tiempo a dormir, uno dedica tiempo a trabajar, uno dedica tiempo a no sé qué, pues hay que dedicar tiempo a la familia. Y en el fondo, el trabajo, el tiempo que se dedica a la familia es todo el tiempo que no estamos haciendo otra cosa. El problema está en que si a hacer otras cosas dedicamos excesivo tiempo. Oye, hobbies, por supuesto hay que tener hobbies y por supuesto que hay que descansar. ¿No puedes tener el hobby con tus hijos, con tu mujer, con tu marido? ¿Tú de tiempo de descanso no lo puedes hacer con tu familia? Es decir, ojo con la excusa, que es una excusa del tiempo de calidad. Hay que dedicar tiempo, hay que dedicarle tiempo a la familia.
Señor Ariño, ¿es bueno que cambiemos de trabajo periódicamente o es mejor consolidarnos en uno y dedicarle todo nuestro esfuerzo a un solo trabajo?
Pues en esto yo creo que no hay un consejo universal, ¿no? Hay quienes en un puesto de trabajo pueden estar aportando y creciendo mucho, y hay quienes pues el puesto de trabajo en el que tienen ya se queda corto y ahí tienen que cambiar. Lo que yo creo que es una constante es en el crecimiento personal. Uno en el trabajo, sea el mismo, sea variando, tiene que crecer personal y profesionalmente, ser cada vez más mejor profesional, ser cada vez mejor cumplidor de los compromisos, más constante, más trabajador, mejor resolutor de los problemas que se le plantean. Es decir, lo que es inexcusable es el crecimiento personal. Menos importante es si es en estas circunstancias o en estas otras.
Hablando de los jóvenes, porque nosotros tenemos este programa Parolas de Amor que va encaminado a orientar a los padres en la educación de los hijos, ¿cómo podemos los padres motivar a nuestros hijos en cuanto al trabajo se refiere, ¿no? Porque hay veces que los padres sí que nos quejamos en casa y esto es perjudicial para los hijos.
Bueno, esta es una pregunta muy importante, Lo que hay que hacer es la educación desde pequeñitos. Es decir, hay que educar en la reciedumbre, en la sobriedad. Si les damos todos los artilugios, tablets, móviles, todas las consolas, ahora no sé qué, cuáles serán los de la última moda, porque yo no estoy puesto en esto, ¿no? Pero si les damos todos los caprichos que quieren, vamos a hacer unos completos desgraciados. Hay que, adecuadamente, en función de la edad que tienen y de lo que pueden hacer, hay que exigir trabajo. Trabajo de estudio, trabajo del colegio, trabajo en la casa, encargos en la casa, mantener limpia la habitación, hacerse la cama, colocar la vajilla en la lavadora, sacar de la lavadora la vajilla, el lavaplatos. Es decir,
asignarles tareas.
Asignarles tareas y no darles todos los caprichos que tienen, que puedan querer. Si les damos todos los caprichos, les vamos a hacer unos completos desgraciados.
¿Y qué pueden hacer los jóvenes de hoy para mejorar su situación laboral? Porque a veces les exigimos también los padres mucho, que estudien mucho, que se formen mucho.
Bueno, pues no hay que agobiar a la gente, no hay que agobiarles. Lo que hay que hacer es, vamos a ver, una carrera, sea por formación profesional, ya sea carrera de estudios universitarios, que se adecúen a las capacidades, y esa carrera a fondo, con seriedad, no frívolamente. A mí esto de que dicen, oye, una beca se puede dar con 4 suspensos y con 5, pues hay que revisarse la beca. Óyeme usted, un estudiante, sea de lo que sea, tiene que aprobar todo en junio. Y todo lo que no sea eso es o que no se ha esforzado o que no está en el sitio adecuado. O accidente. Evidentemente puede haber algún accidente, puede haber algún despiste, pero esto no puede ser una norma. Oye, usted se matricula en un curso, tiene que estudiar y aprobar todo en junio. Y es políticamente quizá en septiembre. Y si no, es que eso no es por sus estudios, tiene que irse a otro. Pero vamos, es que me parece que tenemos una condescendencia con los alumnos, pues me parece muy grande. No, hay que exigir, hay que trabajar.
Señor Ariño, ¿sí? ¿Podemos ser felices en el trabajo?
¿Eso es una pregunta?
Sí, bueno, es una afirmación y una pregunta. Es decir, ¿podemos ser felices? ¿Podemos llegar a ser felices en el trabajo?
No es que podemos ser felices, es que tenemos que ser felices.
Tenemos que ser felices.
Tenemos que ser felices. Si vamos a dedicar nuestra vida a trabajar, claro, pues tenemos que ser felices en ese campo. Yo me imagino que ir a trabajar a un sitio donde te angustias, eso tiene que ser una vida de un fracaso. Y ya digo, eso depende de nuestra actitud. Depende menos de las circunstancias externas y mucho de nuestra actitud. ¿Quieres estar viendo todos los problemas, todas las dificultades, todos los peros? Vas a ser un desgraciado en el trabajo, en tu vida y en todas las dimensiones. ¿Ves el aspecto positivo de las cosas? ¿Minimizas los aspectos negativos que todas las cosas tienen? Pues vas a avanzar y vas a crecer. Por supuesto que hay que ser feliz en el trabajo. Y el que no quiera ser feliz en el trabajo es que no merece ser feliz.
Perfecto. Pues con estas últimas declaraciones nos quedamos. Se nos ha acabado el tiempo, señor Miguel Ángel Ariño. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias al programa.
Gracias. Doncs amb l'entrevista posem el punt i final al programa d'avui. Volem agrair, com sempre, a l'associació FERT, que fa possible el programa, i al nostre tècnic, el Mario Ramírez. Nosaltres ens acomiadem fins la setmana vinent. Gràcies per acompanyar-nos un dia més i us recordem que tornem a tenir una cita dimarts de 8 al 9 del vespre. No hi falteu.
Paraules d'amor, un programa d'educació, família i parella.